Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.
Onze i nou minuts del matí, comencem aquesta segona hora del Sant Cugat a fons i com cada dijous ho fem obrint a la pàgina empresarial de Sant Cugat. Eva, molt bon dia, ben tornada.
Molt bon dia.
I avui ens acostes una nova empresa que fins avui desconeixíem el programa.
I tant, avui a l'empresa mirem cap al cel, perquè parlem amb el fundador d'OctoCamp Vision, en David Ferrer, un jove valldoreixenc que des de petit ja sentia passió pels avions i pels helicòpters. A més, en feia les seves pròpies maquetes. I va ser el 2011 que es va llançar al món dels drons, on ara per ara, juntament amb un equip de 4 persones, ha aconseguit que OctoCamp Vision sigui una empresa referent en el món dels drons per a usos audiovisuals. Molt bon dia, David.
Bon dia.
Preguntàvem i dèiem que OctoCamp Vision, pel que hem estat veient, destaqueu molt moltíssim per les feines que feu, tant en el cinema, la televisió, la publicitat, el mercat audiovisual, vaja.
Correcte.
I sou de les poques empreses, que els seus drons són capaços de portar càmeres pesants o realitzar fotografies aèries interactives de 360. Parlem d'això. Parla'ns una mica d'aquests drons que teniu, les característiques i com també aconseguiu que puguin portar aquestes càmeres tan pesades, que algunes són de les més bones que hi ha al mercat ara mateix, com podria ser la Blackmagic o la Red. I tant.
Doncs, com bé has dit, en funció del tipus de feines, disposem de diferents tipus de drons. Una mica el més espectacular és aquest, el dron de cine, que és el que pot carregar amb càmeres de fins a 5 quilos de pes, més o menys. Llavors es tracta d'estructures bàsicament amb fibra de carboni, molt resistents, amb motors molt potents, amb electròniques molt bones i amb sistemes d'estabilització d'última tecnologia per poder carregar, diguéssim, amb èxit aquestes càmeres tancades.
David, tu vas estudiar, ets enginyer industrial.
Sí.
Els feu vosaltres, els drons? Compreu el material i els feu completament vosaltres des de zero?
Sí. El que fem nosaltres és ensamblar els drons. És a dir, comprem els motors a una banda, les pales en una altra, el sistema d'estabilització en una altra. Diguéssim que ens els fem una miqueta a mida i en funció una mica de la càmera que nosaltres volem aixecar, ens dissenyem més o menys el propi dron, l'ensamblem, el configurem i el fem volar.
Quan hi donàveu voltes al projecte, i més aviat quan hi donaves voltes, perquè vas començar tu sol, després se t'hi va afegir el Bernardo, ja sabies que ja preveies que el món dels drons seria un àmbit al qual que es podria explotar?
Sí, de fet va ser per aquest motiu que vaig veure bastant clar ja el 2010 que seria una eina que s'aniria utilitzant moltíssim en el futur i concretament a curt termini dins del món audiovisual, i va ser per aquest motiu que ens hi vam llançar, i efectivament, doncs, com vam preveure, cada cop hi ha més drons presents en pràcticament tots els àmbits.
Precisament, no? Us heu especialitzat en el món audiovisual. Ja veies que el món audiovisual, la tele, la publicitat i el cinema necessitarien cobrir, diguéssim, unes necessitats que els drons, per exemple, les cobreixen, com podria ser abaratir costos.
Exacte.
I riscos fent plans aeris d'una manera també d'una qualitat molt bona.
Exacte. De fet, el dron amb el que fem és una mica una barreja entre una grua i un helicòpter, diguéssim. Llavors, el que permet, doncs, és arribar a llocs relativament inaccessibles amb un cost molt baix. Si, per exemple, volguéssim gravar dins d'una església, d'un monestir, i fer-ho amb una grua, doncs hauríem de mostrar uns sistemes molt cars. Amb un dron ho podem fer amb la major qualitat, ràpidament, sense riscos i amb garanties.
I en particular, fent així una mica, parlant-nos d'OctoCamp Vision, què aporteu vosaltres que no aportin altres empreses de drons que potser es dediquin al món audiovisual?
Bé, de fet, d'entrada, l'experiència que portem nosaltres, vam ser dels primers a Catalunya, el 2011 començar amb aquest tipus de tecnologies. No obstant això, jo mateix vaig començar el 2006 a volar amb avions i helicòpters de radiocontrol, per tant ja tinc un background tecnològic dins del món del radiocontrol, diguéssim, i a part doncs, el plus de tenir una formació tècnica i un coneixement, diguéssim, ampli de tota la tècnica, incorporant també nous professionals del sector audiovisual. Diguéssim que la combinació de gent, com podrien ser els operadors de càmeres, professionals que tenim, que tenen anys d'experiència en cinema, i l'aposta per gent amb formació tècnica dins del món del radiocontrol fa que el conjunt sigui una bona eina per treballar amb èxit, diguéssim.
Les càmeres, aquestes càmeres tan bones que dèiem, la Blackmagic, la Red Epic, les poseu vosaltres, les posa l'equip de producció del cinema. Parlàvem abans de que en alguns projectes vosaltres heu posat fins i tot la càmera que grava els plans.
Quan treballem en cinema són càmeres que, perquè us feu una idea, pues, oscil·len entre els... des de la més bàsica, una Blackmagic, uns 4-5.000 euros equipada, fins a una Red Epic que poden ser uns 80.000, 90.000 euros. Aquestes càmeres, generalment, el que fem és llogar-les. Llavors tenim ja freelance, persones autònomes que tenen aquestes càmeres. Llavors venen a nosaltres com a tècnic de la càmera. La col·loquem al nostre dron i estan tot el dia com a tècnics de càmera, i llavors diguéssim que és una persona més de l'equip que s'afegeix en el dia de rodatge, i és a vegades també la posa la productora, una mica depenent del tipus de feina que fem.
Quina autonomia tenen els drons que utilitzeu?
Doncs depèn. De fet, el que en té menys és el de cine, que amb una càrrega plena més o menys està entorn als 6-7 minuts. Però
és poquet,
però suficient. Al final, quan vas a fer una imatge, tens el plano al cap i no tardes més de 2 o 3 minuts a realitzar-la. Fins a autonomies, doncs ara estem fent un dron nou que en torna als 50 minuts d'autonomia.
També treballeu en el món industrial, oferiu serveis, perquè també som bona eina, com deies, abans parlàvem del monestir, per accedir a llocs difícils,
correcte,
als quals hi hagi algun risc laboral gran. I també, suposo, també per fer cartografies...
Exacte. S'utilitza molt... pel tema de l'autofotografia, el que es fa és tu pots confeccionar un mapa a una escala determinada volant amb una òptica determinada, una alçada determinada, amb unes càmeres determinades, es poden muntar càmeres tèrmiques, es poden fer inspeccions visuals de línies d'alta tensió, entre d'altres coses.
David, com a professional d'aquest sector, m'agradaria saber la teva opinió sobre les últimes decisions que afecten en el món dels drons, que han sortit, per exemple, una legislació als Estats Units que diu que, com a màxim, els drons han de pesar 25 quilos, que només poden volar durant el dia i que els vols nocturns queden prohibits, que el dron l'ha d'operar una persona, no pot ser automàtic, i que aquesta persona ha de tenir un mínim de 17 anys, i també es prohibeix que els drons deixin caure càrrega, com també que l'altura màxima que puguin volar siguin els 152 metres. No sé si això a vosaltres us facilita o no la feina, com perquè, per exemple, si voleu fer un pla nocturn en alguna pel·lícula, això ja d'entrada, si estiguéssim als Estats Units ja no ho podríem fer.
Ni als Estats Units ni aquí, perquè aquí també hi ha una regulació que diu que de nit no es pot volar. Per tant, és bastant similar. Aquí l'alçada són 120 metres, tens una limitació de 500 metres de radi, també l'ha d'operar una persona amb titulació, ha de tenir com a mínim 18 anys, no 17, hi ha una sèrie de similituds en aquest cas, però de fet, en aquest sentit, jo crec que tots estem d'acord que això és bo pel sector, perquè si el que fem és no regular un sector, que és un sector que té una ascendència professional i hi ha gent que viu d'això...
I que ve del món militar, potser, no?
Sí, pot haver-hi intrusisme. Pots agafar i dir, jo em gasto 1.000 euros i compro un dron petit i dic que sóc professional, opero on vull, quan vull, i estic ficant-me dins d'un mercat sense complir unes normes. Per tant, penso que sí, que és indispensable.
Heu de demanar permís per fer volar els drons?
No. De fet, per treballar amb drons aquí a Espanya, el que has de fer és ser empresa de treballs aèris, t'ha de certificar l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, has de fer una sèrie de manuals d'operacions, de manuals de vol, de manuals de seguretat, has de presentar uns títols de pilot, unes assegurances. Llavors, un cop t'han habilitat com a empresa de treballs aèris, tu tens el permís per volar en espai aeri no controlat, de dia, i sota les condicions establertes de visibilitat i de distància. Si es compleixen aquests casos, pots volar.
Parlàvem d'aquest intrusisme, no sé si us veieu afectats a aquest món. Com el veieu? De moment, el sector...
És un sector
correcte, us respecteu entre tots a la competència, sí?
Sí, és un sector que és poc madur en aquest sentit, és està començant, diguéssim, i és evident, segueix havent intrusisme, segueix havent gent que no té cap mena de permís, que va amb tecnologia doncs, no igual a la nostra i competeix a tirar en preus, però realment nosaltres no competim contra qui nosaltres som professionals i tenim uns altres estàndards. Llavors és cert que a vegades et truquen productors i et diuen no, és que tinc una persona que m'ho fa així i així per la meitat del que m'estàs fent tu, no?
Llavors, doncs aquí hi ha gat amagat, no, possiblement?
No, jo els dic el mateix, jo porto doncs, 5 anys fent això, he treballat amb productores de renom, amb clients importants, llavors doncs, una mica mirar el portfolio i l'experiència, no només està pagant el dron en si, sinó l'experiència, el professional que hi ha darrere, com tot.
Vinga, parlem d'aquests projectes i directors importants. Heu estat a una pel·lícula d'aventura Pons.
Correcte.
Us he demanat. I també, que em fa molta gràcia en el web, a la pel·lícula de Anacleto, Agente Secreto, i sí. Veiem a... Ara no em sona el nom, Imanol Arias, que us mossega el dron així, sí. Fent una mica de broma. Explica'ns, i ara m'estàs ensenyant també que una tala Molina
sí.
A gravar.
Correcte.
Explica'ns una mica aquestes experiències.
Doncs aquest rodatge d'Anacleto va estar... De fet, va ser la primera pel·lícula així una miqueta important que vam fer. És una pel·lícula que crec que ha sortit el tràiler ja i s'estrena d'aquí poc. Té bastant bona pinta per ser una pel·lícula espanyola, té més pinta de producció americana. I sí, doncs els actors principals eren el Quim Gutiérrez, que és català, i l'Imanol Arias, que són els més coneguts. I vam estar gravant al desert, bàsicament a les Bárcenas Reales. I bé, va quedar bastant bé, la veritat.
I en Ventura Pons, aquí en Sant Cugatenc.
Ens va trucar a través d'un contacte d'un operador de càmera que havíem treballat amb ell i vam estar un dia rodant a prop de Barcelona i bé.
I bé, també.
Sí.
Perquè si no vaig errada, si per exemple sobrevoleu el mar, no sé si hi ha un plus de perillositat, que òbviament
generalment
el feu, vull dir, s'ha de pagar.
Normalment s'aplica quan tens un cert risc, és a dir, el dron no ens ha passat mai que tingui cap accident dramàtic, no? Però sempre doncs, corres un risc si estàs volant per sobre el mar, perquè en el cas de que caigués el dron doncs, el perdries i són molts diners, per tant doncs, generalment es cobra un plus de perillositat
dron i
en
càmera.
Aquests casos. Exacte, dron i càmera.
Doble.
Sí.
També potser el perdríem si caigués sobre bé, del cel al terra, però vaja, és que no. El mar el perdríem totalment.
El mar segur.
Absolutament.
Desapareix.
Parlàveu ara d'aquesta pel·lícula en la que heu col·laborat, David, s'estrenarà el 4 de setembre d'enguany, pels que vulguin veure
Perfecte.
Aquests plans aeris que heu fet des d'Octocambicion.
Molt bé.
També parlàvem amb David, jo quan us vaig conèixer treballàveu en un garatge, que ho teníeu molt ben muntat, tot molt ordenat, però ara us hem de felicitar perquè heu estrenat un espai estil oficina, perquè
Correcte.
Els clients us puguin anar a veure
sí.
Ben allò, ben a gust.
I tant. Doncs si estem aquí a Sant Cugat, a l'Avinguda Cerdanyola, a un centre d'oficines i la veritat doncs, que és un canvi notable perquè comencen a venir clients i evidentment doncs, al garatge no hi poden venir.
No, llavors... però estava bé, era com el centre d'operacions neuràlgic.
Sí, però no havíem portat cap client, no teníem...
De cara al públic no era tan agradable, oi?
No era agradable, però de fet el garatge segueix sent, diguéssim, el taller oficial perquè el que no fem és tenir el material que és molt a l'oficina, llavors doncs, és al garatge on tenim el centre d'operacions tècnic i a l'oficina doncs, on estem treballant tots els dies.
Quina inversió suposa muntar una empresa com aquesta?
Doncs depèn una miqueta dels àmbits dels que t'hi vulguis ficar. Si només compres un sol dron, i també depèn de la qualitat del dron. Si vols un dron de cinema en condicions, doncs estàs parlant de bastants diners, entorn als 25.000 euros només el dron. Després doncs has de mantenir nòmines, has de pagar local, has de pagar llum, etc.
Déu-n'hi-do. Sí. Doncs, actualment, en quin abast de territori esteu treballant? D'on us arriben els encàrrecs?
Generalment, treballem a Catalunya. El que passa que cada cop més estem fent coses a nivell nacional, anem a gravar fora, inclús hem fet alguna cosa per Europa, també, amb Alemanya, hem estat a Itàlia, i cada cop més doncs, van sortint projectes una miqueta més lluny. Però, en general, estem centrats aquí a Catalunya.
Els objectius a curt termini, preteneu ampliar una mica aquests horitzons d'alguna manera? O al final és el boca a orella el que fa que la gent reclami el vostre servei?
Al principi és una mica el boca a orella, després un cop diguéssim, la teva web està més posicionada, tens una mica més de renom dins del sector, també la gent et va trucant i va rebent encàrrecs de fora. Llavors, la idea ara doncs, és anar-nos expandint a buscar, perquè ara com a pilot únic només hi estic jo, de fet bueno, tenim un segon però està una miqueta a mitges, per tant acabar de consolidar un segon pilot per tenir dos equips que puguin treballar a l'hora i puguis oferir doncs, un doble servei, la idea és anar fent això, perquè és una feina complicada, que no hi ha molta gent que tingui formació específica en aquest sentit i no pots delegar doncs, equips tan cars a gent que no té experiència.
Llavors podem dir que hi dediques el 100% del teu temps a
sí.
Octocam,
sí, sí.
És a dir, no treballes en una altra cosa, pots ara per ara vius d'Octocam.
Tenim un sou reduït, però sí, tenim sous a l'empresa, sí, sí.
També, que t'anava a dir David, ja no me'n recordo, Alba, s'ha anat del cap, tu pots creure?
Sí, a vegades
se'n va del
sol
cap.
Passar això.
Perdona, David, perdona.
Doncs només desitjar-te, David, que tingueu molta sort, que continueu treballant com heu fet fins ara, a veure si consolideu aquest segon pilot i,
perfecte.
Per tant, podeu tenir aquestes dues vies per donar servei a tothom qui reclami els vostres serveis. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat el vostre projecte. Ens trobem a la propera.
Perfecte.
Adéu-siau. Gràcies, David. Adéu.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.